les 9 clavades en punt, els nord-americans Wilco aterren aquesta nit al festival Portaferrada, Sant Feliu de Guíxols. Els referents del country alternatiu presentaran el seu últim àlbum, Cruel Country, que van publicar l'any passat. A més, els de Chicago també prometen recuperar les cançons que més els han marcat en els seus gairebé 30 anys de carrera. I a Calella de Palafrugell, Manuel Carrasco puja a l'escenari del Festival de Cap Roig.
Como la llama, como la nieve, como el milagro que te aparece, la peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento eres. A veces frágil, a veces fuerte, me das la vida, me das la
L'artista de Huelva presenta Corazón y Flecha, cita obligada pels seus seguidors abans de la parada que farà a l'octubre al Palau Sant Jordi. Avui el concert és a les 10 de la nit i encara en queden entrades disponibles. Nou i 1, pel que fa a la resta dels esports, amb Repsol, a banda de tot el que hem comentat del Barça, Getafe i d'aquest partit horrorós d'ahir al Coliseu amb Alfonso Pérez, perpetrat a la perfecció per José Bordalás, ahir també es van jugar dos partits més de primera divisió, Pol.
Sí, el Celta 0, Osasuna 2 i el Villarreal 1, Betis 2. Avui entra en joc l'Atlètic de Madrid, que rebrà el Granada 2:15 de la nit. Abans es juga l'Alavés Cádiz a 7:45 del vespre.
Mentrestant, el Madrid, que va guanyar dissabte, recordem, 0-2 a Sant Mamés contra l'Atlètic de Bilbao, ha confirmat la lesió de Militao. Lesió al lligament encreuat del genoll esquerre.
I haurà de passar per quiròfan. Es passarà uns quants mesos allunyats dels terrenys de joc, no està clar encara quants, i podria ser que el Madrid recorri al mercat per reforçar la defensa, la porteria. Després de la lesió de Courtois, tot apunta que els blancs es reforçaran amb Kepa Arrizabalaga. Ahir, el CEO del Bayern, Jan-Christian Dresen, va revelar que el Bas fitxarà pel Madrid després de refusar una oferta del club bavarès. D'altra banda, el PSG va anunciar ahir també que Kylian Mbappé, un dels futurs desitjos de Florentino Pérez, es reincorporava als entrenaments. El jugador pretès pel Madrid estava apartat fins ara davant la negativa a renovar el contracte que acabarà l'estiu vinent.
Un estiu més de serial que acaba de la mateixa manera. Molts focs d'artifici, però Mbappé quedant-se a París. Un estiu més, i ja en van uns quants, deuen ser 6, 7 o 8 estius de la mateixa manera. El PSG ha debutat, per cert, aquest cap de setmana a la Lliga amb empat a 0 i sense Mbappé i Neymar en aquell moment. El brasiler, per cert, és a prop de marxar a l'Aràbia Saudita, concretament a l'Al Hilal. Des del Brasil apunten que l'equip saudita li ofereix un sou d'uns, atenció, 100 milions d'euros per temporada. Que és llegir-ho i marejar-se. I tornant cap aquí, ahir va debutar l'Espanyol a la segona divisió amb empat a 1 al camp de l'Albacete.
Un partit que tenia controlat fins que el temps afegit l'Albacete va empatar. Calero va fer el gol dels blanquiblaus, però l'autèntic heroi va ser el porter Pacheco, que va aturar dos penals. El tècnic perico Luis García valorava així el punt obtingut a l'estadi Carlos Belmonte.
Creo que el primer tiempo se quita las dos opciones aisladas del penalti. El equipo en primer tiempo es muy superior. Esas dos acciones, la segunda desafortunada de penalti con el balón en la mano, la primera sí es cierto que falto de contundencia en la defensa de ese balón largo. Segundo tiempo sí que hemos sufrido algo más, sobre todo porque ellos hemos arriesgado dejando a Martín en el campo y Nico.
Una estrena amarga de l'Espanyol, no només pel resultat, sinó també per la tensió que es va palpar després del partit entre el director esportiu, Frank Garagarza, i el tècnic, Luis García.
Sí, és que Garagarza va entrar al vestidor al final del partit per recriminar alguna cosa als jugadors i el tècnic, Luis García, s'hi va encarar en una escena que va presenciar tota la plantilla. A més, Garagarza també va anar a parlar amb els aficionats de l'Espanyol desplaçats a Albacete per demanar-los tranquil·litat i paciència davant la falta de fitxatges.
Un cap de setmana en què ha tornat la Lliga, però també la Premier i la Lliga Francesa, com repassàvem ara amb el PSG. Anglaterra, algun partit destacat, Pol?
Sí, el Chelsea 1, Liverpool 1 d'ahir a la tarda. Arsenal i City, els dos favorits, també han debutat en victòria aquest cap de setmana. Avui a les 9 es juga el Manchester United-Wolverhampton.
Tot plegat el dia abans que la selecció espanyola jugui les semifinals del Mundial Femení per primera vegada a la seva història. Serà demà a les 10 del matí, hora catalana contra Suècia. Per tant, ens caurà en ple programa, perquè sí, demà és festiu, demà és 15 d'agost, però farem el món a RAC1 en directe, amb tot l'equip d'estiu. Això sí, ens hi posarem una hora més tard. En comptes de començar a les 7, començarem a les 8. La resta, normalitat, tirarem fins a les 12 del migdia i, com dèiem, doncs, aquest partit de la selecció espanyola, aquestes semifinals contra Suècia, que cauen en ple programa i que en farem bastant seguiment, anirem connectant repetides vegades, a tot tants cops com faci falta, amb Nova Zelanda per saber com va aquest partit del combinat espanyol. Per saber l'última hora, connectem en directe amb l'enviat especial de RAC1 a Nova Zelanda, l'Aleix Garell.
Doncs sí, Espanya entrena aquesta hora a Auckland quan falten 24 hores per la semifinal de demà. Bilda té a disposició 22 jugadores, incloses Laia Codina i Aitana Bonmatí, les dues culers que ahir no van entrenar amb l'equip però que avui hem vist que són a la gespa. L'única baixa serà Oyane, que compleix cicle de targetes. Espanya torna a jugar contra la història, ja que mai abans ha aconseguit ni derrotar les nòrdiques ni superar unes semifinals d'una Copa del Món. La veterana Jenny Hermoso, jugadora del Pachuca i ex del Barça, ho explicava així en roda de premsa.
El escenario es perfecto, que haya tantísima gente cuando hace años, como tú lo has dicho, que había 5 o 10 personas preguntándonos, 300 personas en las gradas, me siento una privilegiada y muy orgullosa de formar parte de todo lo que ha pasado en el fútbol femenino. También quiero dar las gracias a todas aquellas que desde el primer momento también han puesto las bases para que hoy podamos disfrutarlo.
Suècia, que també té la blaugrana Fridolina Rolf entre les seves files, compta els seus partits per victòries en aquest campionat i ha derrotat els Estats Units a la tanda de penals. El partit demà a Eden Park, a les 8 a Nova Zelanda, a les 10 a Catalunya.
Aquest partit a Eden Park, que diu l'Aleix. Moltes gràcies, Aleix, des de Nova Zelanda. Més enllà del futbol, destaca la derrota de la selecció espanyola de bàsquet en un amistós contra Estats Units, Pol.
Sí, els de Sergio Scariolo van perdre 88-98 en un partit que jugaven a Màlaga contra una de les millors seleccions del món i ara ja només els queden dos amistosos previs al Mundial. Dijous contra Canadà i dissabte davant la República Dominicana. Espanya debutarà al Mundial el dia 26 d'agost contra Costa d'Ivori.
I en tennis, victòria de Jannik Sinner al Masters Mills de Toronto, després de superar en dos sets l'australià Alex de Minaur a la final, i al quadre femení, el torneig se'l va endur Jessica Pegula per la via ràpida davant Lyudmila Samsonova, 6-1, 6-0.
Home, Lluís, et veig millor que mai.
És que he agafat un quilet.
Ai, i aquest cotxàs?
Doncs això, que he agafat un quilet.
Aquest estiu, si pagues un proveïment de combustible Repsol de 30 euros o més amb l'app Wilet, pots guanyar 1 milió d'euros. Agafar un quilet més t'escaurà d'allò més bé. Més informació a Repsol.es.
9:07, el trànsit.
Vender mi cotxe t'ofereix aquest espai.
Anem cap al Servei Català de Trànsit, allà hi tenim comptant cotxes al Roger Serra. Bon dia, Roger.
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs no gaire, la veritat, perquè hi ha molt poc volum de trànsit a la xarxa viària ara mateix. Estem en pont, 14, mes d'agost, molt poc volum de trànsit, com et deia, i el més important, sense incidències com accidents avariats, afortunadament, que puguin complicar aquesta circulació. Per tant, com et deia, ara mateix, molta calma a la xarxa viària, una calma que també trobareu a les vies que envolten Barcelona i a les dues rondes de la capital catalana.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
I acabem aquests apunts aquí al Món a RAC1 parlant de les sèries més mítiques de l'imaginari col·lectiu dels catalans. Ho fem des de la planta 15. Realment, ho podríem fer des de la platja, però no som Ràdio Bofarull.
Anem a la platja. Anem cap allà.
Ai, ai, ai.
Volem-nos el metro.
Sí, home.
Volem escaldiar.
Anem a la platja.
Anem a la platja.
I és que avui, a partir de les 11, repassarem les sèries dels anys 90 i principis dels 2000 que ens defineixen a tots els catalans, sèries que tenen nom propi i que ens les hem fet nostres, a banda d'empassar-nos-les senceres una vegada i una altra, i una altra, i una altra. Parlem, per exemple, Plats Bruts, que ara sonàvem aquest Anem a la platja, Jetlag, Lo Cartanyà, La Riera o Vent del Pla. I ho farem, parlarem amb una persona que ha deixat petjada, clarament, en algunes d'elles. Algú que ha vessat tinta perquè poguessin fer-se el seu nom, potser no ha quedat gravat als nostres caps, però sense les seves idees, segurament avui no recordaríem molts d'aquests grans èxits de TV3. Estic parlant del gran Sergi Pompermayer.
Què voleu que us diga? Me la imaginava més gran.
I per aquí li quedin una mica enrere...
Descobreix-te i sentiràs que el camí és immens. Troba un altre lloc per començar.
Plats Bruts, o Europa, o Vent del Pla o aquesta que ara es colava.
Pinsa Birmana.
Pinsa Birmana.
El cor de la ciutat, exacte. En repassarem moltes més amb el Sergi Pompermalle i també a partir de les 11 amb el nostre expert en sèries de capçalera, el Carles Parelló. I encara que sigui dilluns, ho farem amb l'energia del millor dia de la setmana. Clar que sí.
Quin dia és avui? Quin dia és? Divendres! Què ens fotrem de mal avui?
El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio. Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten el paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva. El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
9 i 11. Girarem les tertúlies, començarem fent tertúlia esportiva per comentar tot el que va passar ahir al Coliseu amb Alfonso Pérez en aquest partit que va ser tan difícil, tan complicat d'empassar, teixit a la perfecció per Bordalàs, que és el que volia fer, aquest debut del Barça a la Lliga 0-0, i també per comentar les paraules de Xavi després en roda de premsa. Comentàvem des de primera hora, estem davant segurament de la roda de premsa més contundent, més directa, més clara i més agressiva de Xavi contra el col·lectiu arbitral de la Lliga i també directament contra Javier Tebas, el president de la Lliga. Ara ho comentarem, farem una estona de tertulia i després cap a quarts de 10, cap a 3 quarts de 10 així, per entrar aquí a l'estudi l'Imma Muñoz, el Joan Bordeus, l'Helena Freixa i el Dani Guillem per parlar de l'actualitat normal i corrent, tertulia normal. El Dani Guillem, però, ja hi és. Dani Guillem, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, m'han dit que vas veure el partit ahir.
Sí.
Ara el comentem. Abans deixem saludar. Miguel Rico, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Com estàs, Rico?
Oli, guapo.
Com sempre. Com sempre. Santi Segurola, bon dia.
Ai, ai, ai.
Tenim el Santi.
Sí.
Hola, aquí. Santi, bon dia, et sentim. I a la... això m'ho haurem de confirmar perquè no sé si la tenim o no. La Gemma Soler no la tenim encara. Vale. La Gemma Soler, que ahir va anar a Getafe i estem intentant contactar-la a veure perquè com que hem fet aquest canvi d'horari a última hora, que us agraeixo molt, Miguel, bueno, Santi, i a tu, Dani,
hora,
no, perquè ja havies de venir.
O a primera hora.
O a primera hora, exacte, primeríssima hora que hagueu fet aquest canvi d'horari per parlar-ne. Rico, comencem amb tu, si et sembla. Et va sorprendre o creus que estava més que justificada i era esperable el to i la contundència amb la que va parlar Xavi després del partit contra el Getafe? Ara entrarem pròpiament amb el que va passar sobre el camp.
Sí, puc dir que em va sorprendre perquè no per evident els entrenadors reaccionen amb la contundència que requereix el cas. I va ser molt contundent en moltes coses respecte al tema arbitral, bàsicament, perquè en quant al Getafe es va limitar a dir que el Getafe havia fet el que l'àrbitre havia permès. Uh-huh. Crec que es va equivocar referint-se al VAR i tota aquesta història, perquè això no depèn de la Liga de Futbol Professional, depèn de la Federació, que també se la podria pentinar de tant en quant. Però en el fons de la qüestió crec que té raó, perquè això que vam veure no és un espectacle de futbol que es pugui vendre amb el sentit comercial de l'expressió a molts compradors, i l'actitud de passivitat i de l'àrbit va ser una cosa fora de mida des de bon començament, que tothom va veure que havia existit una tàctica premeditada i treballada al vestuari, que consistia en que jugador del Barça que es desmarqués, jugador del Barça que anigui a terra, o l'agafarien, però aquest límit els ha de posar el col·legiado del partido, no és pas l'entrenador contrari, que mentre el deixin fer, els seus jugadors aniran fent. i després estic totalment d'acord amb l'expressió mano inventada que va traure a l'últim moment quan li van preguntar per la jugada del penal. Jo, sincerament, és que crec que no pot veure mà ningú, perquè no hi ha cap mà que es vegi. El que es veu és que li dona el pit a la part alta del braç, però francament al pit, i després es veu un penal com una catedral. Tot això no vol dir que, a més d'això, el Barça no mereix una crítica formal i sèria sobre la seva manera de jugar al partit i com va tractar en va de limitar les accions del Getafe.
Ara hi entrarem, perquè
concretament, amb el tema arbitral, l'arbitratge d'ahir, si tu el tornes a mirar d'aquí dos dies et quedaràs esfereït del que va passar.
Ara parlarem sobre el plantejament de Xavi, perquè és veritat que segurament el que es va veure ahir sobre la gespa és una cosa que hem vist molts cops ja. És veritat que ahir va ser potser un punt més exagerat, però que Bordalàs et plantejarà un partit com te'l va plantejar ahir, era així.
Però això ho sap tothom.
Això ho sap tothom, exacte. Segurola, primer sobre les paraules de Xavi. Recordem que ahir Xavi Hernández, l'entrenador del Barça, en roda de premsa, va dir: si aquest és el producte Lliga que volem vendre, això és una vergonya absoluta. I després va afegir: normal que la gent no vulgui mirar el futbol. Santi.
Bueno, yo ahí discrepo con Xavi por una razón. Tiene razón, pero esto no es nuevo. Es decir, desde hace años el Getafe y Bordalás practican ese tipo de fútbol, se enorgullecen de ello. Hay sectores grandes de la prensa que consideran que esto es el otro fútbol, que esto es interesante, que es necesario para el fútbol. Y en realidad es un desprecio total por el fútbol. Es decir, no es nuevo. Y no creo que sea un problema solo de la Liga. Creo que la Federación, los árbitros, y en este partido se demuestra, los árbitros son sustanciales para todo. Pero no solo para tomar decisiones y para sacar amarillas y para pitar penaltis o no para pitar penaltis, sino para decidir qué tipo de partido vamos a ver. Y el señor Sotogrado, como tantos otros en la Liga Española, permiten que algunos equipos, este equipo en concreto, impida que se juegue al fútbol, que se jueguen los menores minutos posible, se cometan el número de faltas pitadas y además el mayor número de faltas no pitadas y no registradas, pero existentes. Es decir, esto es un ataque al fútbol que viene de lejos, que los árbitros lo saben, que la federación y sus árbitros lo saben, que la liga lo sabe y que el periodismo también lo sabe. Entonces, el partido de ayer fue una desgracia para el fútbol español, para el fútbol en general. Es decir, hay un desprecio tan absoluto por lo que es el juego. Y hay un interés tan grande en convertir un partido en una pelea de tugurio que lo que no tiene sentido es que se permitan este tipo de arbitrajes desde hace tanto tiempo. Y creo que eso es muy malo para el fútbol español, desde luego, más en esta época, una época en la que hay una crisis enorme económica, hay una austeridad que aprieta y ahoga a los clubes, y también creo que el hecho de que esta liga esté perdiendo prestigio a toda máquina en gran parte se debe a esa, vamos a llamar, connivencia que hay entre, yo diría que entre los árbitros, y una manera de entender al fútbol que no tiene sentido. Lo que hizo ayer este hombre, por ejemplo, vamos a citar un ejemplo. Desde el principio se ve que el Getafe no es que no quería jugar a fútbol, sino que jugaba a provocar, que jugaba a pegar, que jugaba a parar. El que más pegó, el que más detuvo, el que más fingió, fue el lateral derecho del Getafe, Damián Suárez. Sí. La primera amarilla de Damián Suárez, que estuvo provocando y elevando la temperatura del partido hasta límites insoportables, fue en el minuto 81.
Ah, exacto.
Para ese momento, Rafinha estaba expulsado hace 50 minutos antes.
Con razón, eso.
Me parece que es intolerable.
Con razón, Rafinha expulsado.
Sí, sí.
Porque
Rafinha
otra
de 4 gramos.
De la misma manera que estamos hablando de que todo el mundo conoce cómo juega el Getafe, eso debería incluir a los jugadores, y los jugadores deberían saber que no pueden revolverse de esa manera, porque al final le están haciendo el juego al Getafe.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero comprendo la frustración. Sí, la misma frustración que sientes tú y que siento yo cuando veo un partido de estos, el mismo desagrado que te produce verlo, tiene que producir mucho más jugarlo.
Sí, sí, por
y ver que hay un, y ver que hay un señor que se quita del medio clarísimamente y permite un tipo de actuación que sinceramente degrada al fútbol. Y eso es así. Voy a decir otra cosa con respecto al penalti que no pito.
Uh-huh.
Porque le pito una mano a Gaby de la que tengo dudas, sinceramente, porque le estaban agarrando, le estaban poniendo.
Le
estaban haciendo penalti, clarísimamente. Uno de esos penaltis que no se pitan, pero del que sale perjudicado es Gaby. Y el árbitro sabe que no es penalti. Estoy convencido que sabe que no es mano. Pero él había tomado una decisión, y en la chulería que le acompañó durante todo el partido, no estaba dispuesto a resignar de la decisión posterior. La patada que había recibido, patada clarísima que había recibido Araujo. Entonces aprovechó esa excusa, esa coartada, para quitarse del medio y para decir, aquí mando yo, aquí que no me moleste Xavi, que no me moleste el Barça, porque este partido lo decido yo, tal y como yo quiero. Uh-huh. Y me parece que estamos ya en la primera jornada y estamos hablando de lo de siempre. Si no es el árbitro, es el VAR. Y si no, las dos cosas. Verdaderamente es asqueroso.
Sí, sí. Gemma Soler, bon dia.
Hola, bon dia.
Gemma, tu voltes per Getafe ara encara o què?
Estic una miqueta, uns 15 minuts aproximadament. Vaig intentar anar una miqueta més lluny perquè tampoc és, diguem, un lloc on puguis fer moltes coses.
Ara escoltarem també el Dani Guillem, que insisteixo que avui ha entrat abans a l'estudi. Després farem la tertúlia habitual amb l'Imma Muñoz, el Joan Bordeus, l'Helena Freixa, però ara estem comentant tot el que va passar ahir a Getafe amb aquest debut del Barça, amb el Santi Segurola, el Miguel Rico i la Gemma Soler. Gemma, no sé si estàs d'acord amb el que ara comentaven, tant el Rico com el Segurola, que un partit com el d'ahir l'únic que fa és degradar el futbol i degradar la Lliga.
Absolutament. Jo et diria de forma bastant extrema, és dels pitjors partits que recordo. Va ser, la veritat, una nit horrorosa. Va ser, a part de l'ambient, hi havia una xafogol, un partit feixuc, un espectacle dantesc, quasi dues hores d'agonia, de molt poc futbol, d'afegir minuts en va. Afegir minuts no és la solució, i un avorriment total. Va ser, la veritat, molt, molt frustrant. Jo estava a darrere de la porteria i veies la cara dels jugadors, Lewandowski patint des del minut 1 a Damián i Domingos Duarte. Va ser realment un partit molt, molt difícil d'empassar, que li fa un flac favor al futbol.
Dani.
Jo no portaré més llum que els experts, però sí que, bueno, una coseta més. També a nivell de centrar-me més en l'entrenador, en Xavi. Jo, si una de les coses que li he recriminat a Xavi durant tota la temporada anterior és que es preparava més els partits que les rodes de premsa. Per tant, no, sí que veia un bon entrenador que estava assumint un repte, i un repte molt complicat, en tant que l'etapa que està passant al Barça és molt complicada, però no veia un portaveu del Barça com havia vist en altres ocasions, per exemple, amb Luis Enrique, amb Pep Guardiola, amb altres entrenadors que hem tingut, i que al final l'entrenador és la cara més visible i és el portaveu del club. Crec que ahir Xavi va fer al revés. Es va preparar més la roda de premsa que el partit. Perquè que tu vas a trobar-te un Getafe així, ja ho saps. Fa 4 anys que no traiem 3 punts de...
No fan un gol.
La dada és l'últim gol del Barça, ara que ho comentaves, Dani, l'últim gol del Barça a Getafe el va fer Junior Firpo,
que precisament ahir va marcar amb el Tottenham.
Doncs mira, la temporada 19-20. És l'últim gol del Barça a Getafe.
Llavors, és l'única cosa que li recrimino a Xavi d'ahir, que no fes una bona prèvia, una bona preparació amb els seus jugadors, i que ell mateix no havia de reaccionar com va reaccionar a la banda davant d'aquella falta a Abde. Ja sabem que era falta. Vull dir, quan hi ha dos jugadors i n'hi ha un que va cara a porteria i el defensa tomba el davanter, allò és falta sí o sí, perquè per poca càrrega que facis, si queda davant de porteria sol, és falta. Però no calia aquella reacció tan airada. Llavors, estic totalment d'acord amb Xavi en el contingut. Amb les formes, jo crec que igual ho hauria fet de diferent manera.
Ha utilitzat una paraula al Santi, de frustració, que crec que serveix tant pels jugadors com els entrenadors, com l'aficionat del Barça i com l'aficionat imparcial. És que arriba un moment que t'adones que no pots fer res i això pot arribar-te a desesperar-te. No estic justificant de cap manera, i si dona aquesta sensació, retiro tot el que dic, que Rafinha ha d'anar al carrer i a més el Barça li hauria de fotre una sanció addicional per putejar el seu equip i deixar-lo amb inferioritat en un escenari tan perillós com el d'ahir.
Ter Stegen, fent de capità, va ser molt contundent amb Rafinha.
Bueno, és que clar, és que això que va fer Rafinha no es pot fer, perquè llavors t'estàs igualant amb l'actitud i comportament de l'equip rival i estàs, diguéssim, ficant-te amb el mateix nivell, que és guanyes o t'emporta la pilota per lo civil o pel criminal, normalment pel criminal amb el cas del Getafe, però el que veu tothom, i tothom, si avui et tornes a posar el partit, veuràs que cada desmarcada del Barça, hi havia un jugador del Getafe agarrant el jugador del Barça perquè no marxés. I les faltes que ha fet el Getafe avui, la majoria de les faltes que feia el Getafe no les feia on estava la pilota. Les feien a on havia d'arribar la pilota.
És que el mestre Segurola apuntava que Damián no va veure targeta groga fins al minut 82. Totalment
81, cert.
81. Sí. Del partido absolutamente tranquilo y relajado, porque es así, porque deliberadamente hizo desde el primer momento lo que tenía que hacer, lo que le habían dicho que tenía que hacer, y lo que va a seguir haciendo durante todo
lo que lleva haciendo
durante toda la liga.
Yo lo que no
entiendo... Y luego, en cuanto a Xavi, hay que decir que les pedimos a los jugadores del Barça, a que jueguen bien, dos, que metan goles, tres, que sean capaces de tolerar todo lo que tuvieron que tolerar ayer, porque era imposible jugar, no había manera de jugar a fútbol, y sin embargo, yo creo que evitamos realmente poner la mirada, poner el punto sobre por qué hay que aguantar todo esto con este tipo de actuaciones de un equipo como el Getafe, que deliberadamente hace eso y le pide la responsabilidad al equipo contrario. Yo, evidentemente, creo que Rafinha cometí un error, pero eso fue un codazo. Vi codazos desde el principio que el árbitro pasó por alto, o que sancionó, o que no sancionó. Entonces,
crec que ahir no va fer gaire amics al seu passat barcelonista, però vaja, amb el cas concret del Damián, li va estivar un cop de colze al Gundogan
que el va fregar, ni se pitó falta.
En esa jugada no se pitó falta,
que eso, fue eso, una acción de una agresión
extraordinaria. Claro. Y la entrada de Mata, en la que
es roja,
una
también
tarjeta amarilla, era roja en directa. Entonces, vamos a ser sinceros, vamos a decir la verdad. Es muy difícil, es prácticamente imposible jugar estos partidos. Esto es una argentinización de los viejos tiempos, no digo de ahora, estoy hablando de los tiempos de Estudiantes de La Plata, que le sale gratis al equipo que pretende, al equipo que no pretende jugar, que pretende convertir eso en un corral, y sin embargo estamos pidiendo explicaciones al equipo que lo tiene que sufrir. Y en este aspecto creo que el fútbol, cuando digo el fútbol digo la liga, digo la federación, porque los árbitros, y sobre todo los árbitros, ayer el árbitro podía convertir el partido en otra cosa, desde el principio. O sea, Damián Suárez para el minuto 10 tenía que tener una tarjeta amarilla, por lo menos, y quizá las dos o una roja. Y sin embargo, terminó el partido. y lo terminó Domingos Duarte, y lo terminó Aleñá, y lo terminaron Prat, y lo terminaron varios jugadores que tenían que estar fuera de ese partido. Y claro, ¿quiénes que quedaron fuera de ese partido? No quedó Bordalás, quedó Xavi y quedó Rafinha. Le pedimos explicaciones a Rafinha y a Xavi. Uh-huh. Y el árbitro fue un delirio, pero es un delirio que va a pitar más partidos. Uh-huh. y que no solo va a perjudicar en este caso al Barça, en general va a perjudicar a todo el que pase por un campo de fútbol y se vea comprometido en este tipo de encuentros.
Una dada que comentàvem també avui al matí, que la donava ahir Mr. Chip, que se'n van fer ressò també al Barça juga a RAC1. Les últimes 8 vermelles que s'han ensenyat en partits entre el Barça i el Getafe, 7 són els jugadors del Barça.
Perquè perden l'Oremus i cauen en la trampa que els estan parant, perquè ells, com que donat que tenen la sort de tenir arbitratges com el d'ahir, anem a dir que juguen en certa impunitat, amb la tranquil·litat de que poden fer el que els hi dona la gana. El tio que reaccione, el jugador, millor dit, el futbolista que reaccione violentament davant d'una agressió o una sèrie de jugades que l'estan estarrosant, aquest actua d'una manera desesperada. I com que és desesperada, és grollera, et veuen i t'envien al carrer. No, el que té ja surt al partit amb la tàctica premeditada de que tu faràs la falta encara que la pilota estigui a 25 metres, és que ni molta gent que estigués ahir al camp se n'haurà donat de la quantitat de faltes que va fer el Getafe, que no li van xiular.
No. Gemma.
Bueno, a Lewandowski pràcticament. Des del primer moment...
Digues, Santi.
Perdona, a Lewandowski desde el primer momento no le dejaron jugar. Sinceramente, lo ataron, lo acorralaron, le hicieron falta antes de recibir la pelota y fue uno, evidentemente, esto es deliberado cuando dice es que el Barça le han echado no sé cuántos jugadores y al Getafe ninguno, pero es que si vas haciendo un recorrido por la Liga, prácticamente a todos los equipos les ha pasado lo mismo. No serán tantos expulsados, pero en general... Los equipos que juegan contra el Getafe les suele ocurrir una cosa. Se ven envueltos en un clima absolutamente demencial y salen perjudicados. Todavía recuerdo un partido Getafe-Valencia de hace 2 temporadas donde una entrada criminal a un jugador del Valencia terminó convertida en una expulsión del jugador del Valencia. Esto pasa con todos los equipos. Si no toma nota los que tienen que tomar nota, y sobre todo los árbitros, que siempre están diciendo que hay una campaña contra ellos, que amenazaron el año pasado con ir a la huelga, que ahora se llaman profesionales, que van, que salen al campo y parecen pinceles de que están, están tan convencidos de la importancia que tienen, que han entrado en un periodo de vanidad y de ego, que les permite, además con la ayuda del VAR, en convertirse en el centro del universo del fútbol. ¿Para qué? Para hacer estupideces como la de ayer. Me parece que si el primer día del campeonato empezamos ya con gente como Sotogrado, para mitad del campeonato esto va a ser un infierno.
Chema.
Sí. Hauria de fomentar l'espectacle, no? El joc, que és el que es vol, potenciar el futbol, i al final veus l'espectacle d'ahir i no és absolutament res. Sí que és veritat que els espectadors que estaven ahir a Getafe corejaven el nom de Bordalás, van demanar que tornés, el tenen com el Salvador. És a dir, a ells ja els hi va bé això, especialment quan juguen contra un gran. El problema és que després també la resta de partits tampoc no tenen massa recursos i jo crec que li fa molt mal al futbol. Dit això, també el Barça sabia perfectament el que es trobaria i jo sí que vaig trobar a faltar més recursos, més preparació d'alguna manera per evitar la qüestió de Rafinha, que entenc que és un creuament de cables, però no ho pots fer perquè no pots deixar el teu equip en aquell moment d'aquella forma i el pla de Xavi en el primer temps, més enllà de l'expulsió, abans tampoc estava funcionant. Sí que és veritat que en el segon temps veus alguns matisos per pensar que pot tirar endavant aquest tipus de partits, perquè és que al final els, si hi ha aquesta connivència arbitral o de la federació en aquest sentit, s'ho trobaran més, perquè els equips petits és el que faran, és el que poden intentar per intentar arrossegar un empat. I prova d'això és que amb superioritat numèrica, quan Rafinha l'expulsen i són un mes, ni tan sols en aquell moment van intentar fer absolutament res.
Ahir, sobre el que passa al camp, ara hi anem, però vull rematar el tema que comentàvem ara. Mentre tot això passava, els dos últims pronunciaments del president de la Lliga, el senyor Javier Tebas, són a Twitter, dient d'una banda: Maestro Morante, permíteme expresar mi gratitud por el brindis que me ofreciste ayer. Tú, que eres un legado viviente de la tauromaquia, seguiré siendo un fiel defensor de este arte sin complejos como cualquier apasionado más. No solamente representa cultura y tradición, sino que forma parte del alma de España que hemos transmitido durante siglos a naciones hermanas. ¡Viva la tauromaquia! Això d'una banda. I després l'altra, reaccionant al vídeo del vestuari, el vestidor de l'Atlètic de Bilbao, resant el Pare Nostre. Tebas diu: el fútbol engloba muchas emociones y elementos como victorias, derrotas, penaltis, tarjetas, animación, tristeza. Sin embargo, lo que presenciamos ayer por parte de los jugadores, técnicos, masajistas, utilleros del Athletic Club, rezando el Padre Nuestro antes de empezar su partido con el Real Madrid, como marca su tradición, demuestra que no son solo máquinas, sino personas con sensibilidad y emociones reales. Nos transmitieron a todos la fuerza de su equipo y eso es algo digno de reconocimiento. Gracias, Athletic Club. Aquestes són els dos pronunciaments que ha fet el president de la Lliga sobre la primera jornada.
Comparteixen tots els tres personatges, el Morante de la Puebla, m'has dit que era, no?
Sí,
aquest que es fuma els
Maestro Morante, sí.
El Morante que es fuma els habanos a la Plaça Toros, el Tebas i el entrenador del Getafe tenen més punts en comú, concretament un respecte a la ideologia. I això que fan són manifestacions d'aquesta ideologia que imposa, o sigui, resulta que ell, com a president de la Lliga, ha mirat de que els periodistes no puguin entrar als vestuaris, no puguin preguntar després de que ha acabat el partit als jugadors les preguntes que consideren convenients, sinó exclusivament del partit, i ara que el negoci el fa ell, poden preguntar el que vulguis, sí, sí, al camp. I, a més, el deixen entrar al vestuari i resulta que el més important és que l'Atlètic de Bilbao va resar el Pare Nostre. El Pare Nostre, que he de dir que, i això ho Santi ho sabrà millor que jo, des dels temps d'Irureta, això, l'Atlètic ho feia, ja, perquè Irureta és un home extremadament religiós i el seu equip resa el Pare Nostre. Jo, sincerament, hi ha coses que passen al vestuari que m'interessen més de qui resen els jugadors o a qui s'encomanen.
Dani i Santi.
No. Solo una cuestión con respecto al Padre Nuestro del Athletic. Esto lo hace desde tiempo inmemorial, lo ha hecho con Irureta, otras veces con Iríbar, ha llevado ha empezado el rezo y supongo que las creencias de cada uno las expone allí. Digamos que es una vieja tradición del Athletic, que ahora en el año 2021 se intenta, y es lo que no me ha gustado de Tebas, tengo que decirlo, se intenta extrapolar del sentido que tiene, que es un sentido, digamos, de recogimiento en un vestuario por parte de un equipo, y trata de, y sinceramente Tebas intenta politizar el asunto, porque evidentemente tanto como lo de Morante de la Puebla como esto del rezo, la utilización que se hace es de tipo político, de arrimar el ascua a la sardina política, en este caso del presidente de la Liga. Eso me disgusta. Yo creo que me parece muy bien, digamos, el tipo de opinión política social que tenga Tebas, será la que sea, me podrá gustar más o menos, a mí me gusta muy poco en este aspecto, pero yo lo que le pido es que a él, al presidente de la Federación Española de Fútbol, al resto de presidentes, trabajen en lo suyo y no nos despisten con tonterías que al final nos hacen perder la mirada, y lo importante de todo esto es lo que ocurrió ayer y lo que significó lo de ayer en Getafe, que para mí pone ya la barra de la vara de medir de la liga esta temporada tan alta y tan desagradable que va a ser, yo creo que insufrible.
Dani.
A mi és que el president de la Lliga, el senyor Tebas, és un paio que em genera tant de rebuig i que crec que ho fa tan malament que jo sempre li aplico el consell que em deia el meu avi quan em trobava un personatge així per la vida. Em deia, el millor despreci és no fer preci, perquè tota la tinta que gastem en Tebas, tots els minuts de ràdio que gastem en Tebas, ell és un personatge que se sent tan còmode amb la confrontació, amb el conflicte i en ser el centre d'atenció, que crec que l'estem sobrealimentant. Per tant, sé que és atípic, és fora de lo que fem realment en el periodisme, que és opinar i criticar en una de les parts, però és, per mi, o sigui, és la millor de les estratègies davant d'un personatge com Tebas.
Estic d'acord, però és que passa per desgràcia del futbol i dels equips i dels futbolistes.
És el president de la Lliga.
No, és que te'n vas a l'altre costat, el president de la Federació Espanyola.
I tanto monta, monta tanto.
I sabeu com Fernando.
Tebas com Urdiales. Llavors, tornant al tema de les...
Urdiales és on està el segurol.
Perdó. Tornant al tema que indicava la Gemma sobre el Getafe, la seva manera de fer futbol, l'espectacle, si ens fixem en les xifres de la temporada passada, de les 38 jornades, el Getafe va empatar o perdre 28. Només en va guanyar 10. Per tant, i torno a l'autocrítica, i sé que estic fent de tribunero, en molt bona part, perquè estic criticant més el meu propi equip com a culer que no pas la manca d'espectacle que propicia el Getafe a la Lliga en conjunt. Però vull dir, el Barça té un problema a l'hora d'afrontar aquest partit quan el Getafe només guanya 10 partits a l'any.
Sí, sí.
Hi ha 12 equips de la Lliga que li guanyen.
Això el Santi Jiménez ho deia avui en els apunts, a la píndola que ens ha fet el company Santi Jiménez, que deia, la immensa majoria d'equips de primera divisió guanyen el Getafe, menys el Barça. Per tant, hi ha alguna cosa que el Barça no està fent bé. Gemma, sobre el que va passar sobre el camp, i amb això anirem acabant, alguna cosa que pugui preocupar o hagi de preocupar a Xavi del que va passar ahir sobre la gespa, o el Getafe és un rival tan específic, tan concret, que costa treure conclusions de cara als propers partits?
No, perquè els rivals no són tontos, i si saben que al Barça li costa i s'encalla amb aquest tipus de partits, doncs equips més limitats utilitzaran recursos que potser no tan extrem, perquè el Getafe crec que és portat a l'extrem aquesta forma de jugar a no jugar, però sí, li va passar la temporada passada amb Xavi, amb aquest tipus de rivals que es tanquen al darrere, li costa. Jo vaig veure pocs recursos a davant d'això en el primer temps. Sí que és veritat que la segona i bueno, veus el partit de és Abde va portar moltíssim els minuts també de Lamine Yamal, t'il·lusionen d'alguna manera. Jo crec que Xavi, a part d'emprenyat per l'espectacle i per la vermella i per tot, jo crec que també se'n va anar preocupat pel futbol, i en aquest sentit sap que té un problema.
Santi, Rico, Dani, y acabaremos.
Si me permites.
Sí,
claro. Yo no estoy en desacuerdo con esta posición tan autocrítica, casi flagelante, con el Barça. Es casi imposible jugar estos partidos. Es decir, estamos aplicando una mirada normalizada del fútbol a un partido anormal. Y creo que en ese sentido el Barça lo paga, como lo han pagado tantos equipos. Hay que decir que el Getafe es el equipo cuando ha estado Bordalás. Cuando no ha estado Bordalás, no ha sido el equipo que más faltas ha cometido de promedio en la liga. Con Bordalás, sí. Siempre 22, 23 faltas por partida. Ayer 20, que probablemente fueron 35. Y claro, es muy difícil jugar estos partidos, porque no son partidos. Y aplicar, digamos, el patrón futbolístico a un partido que no es de fútbol realmente, yo en este sentido no soy tan crítico con el Barça, más bien no soy crítico. Creo que este partido es imposible de soportar para cualquier equipo. Otra cosa, si este partido, y el Barça tuvo las únicas oportunidades del encuentro, las suficientes como para ganarlo. Lo gana 0-1. Se hubiera dicho que este fue un partido pragmático del Barça en un escenario muy complicado. El escenario fue complicadísimo, el rival fue infame, el árbitro fue detestable y se desaprovecharon las dos, tres ocasiones de gol que tuvo el Barça. Y esa es la realidad. No creo que hay que ir más allá, en este caso, con la crítica del Barça.
Entonces tiene razón Xavi,
que tenemos un problema como liga.
No, y como jo és que jo sí tinc un punt crític, donat que només acabava el partit jo tenia sessió de ràdio, estava pensant en què diria a la primera intervenció. I la meva intervenció primera no hauria variat gens, encara que el senyor Colegiado hagués senyalat penal i el Barça l'hagués transformat. Hauria guanyat 0-1, però a mi continuaré semblant infame tot el que va fer el Getafe, infame l'arbitratge i infame haver d'aguantar i haver de valorar partits de futbol que hi ha més puntades als torneigs que la pilota.
Dani?
No, és que estic totalment d'acord, però és que jo sóc molt autocrític en el sentit de que és cert, vull dir, tenim un problema com a Lliga, tenim un problema com a espectacle, perquè si la Lliga en si permet el que va passar ahir i el que passa sempre en el Barça, en el Getafe-Barça, pues tenim un problema com a espectacle i com a Lliga. Però dit això, tots sabem que la Lliga es guanya en aquests partits. En aquests dos punts que ahir es va deixar el Barça... Si tu tens molts partits així...
Sí, diguem al revés, la Lliga es perden amb aquests partits.
Exacte. Llavors, jo per això sóc autocrític, no fins al nivell de flagel·lar-me, Santi, jo hi vaig acabar el partit i vaig quedar content amb el punt que vam treure del camp del Getafe, en tant que és un camp complicadíssim i que tu quan veus Getafe ja dius, mare de Déu senyor, quin partit més avorrit que anem a veure, però estàs allà i el veus, perquè ets culer.
Jo insisteixo amb la jugada de l'últim instant, del gran protagonista del partit, que va ser el senyor Soto Grande, que ell
allà era,
o sigui, sí. ell no pot veure mans amb aquella jugada.
Ningú pot veure mans, no, més que res perquè el defensa li està agafant la mà.
I perquè el que hem vist fins ara a la televisió és que la pilota a Gavi li toca clarament el pit. Clarament el pit.
Però aquí és el que diuen Santi, vull dir, ja és, si em permeteu l'expressió, és por mis huevos,
es que, bueno,
que això no serà penalti.
El por mis huevos també és una cosa que uneix bastant al senyor Colegiado, a l'entrenador del Getafe i al president de la Lliga Professional.
Et renyaran per picar la taula a la ràdio.
No, ui, no, que va, aquesta taula es pica molt en aquesta taula. Miguel Rico, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al matí. Santi Segurola, moltíssimes gràcies, també una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Gemma Soler, moltíssimes gràcies també. Ves tornant ja cap aquí, va.
Sí, ja torno. Moltes gràcies. Vale.
Dani, no marxis gaire lluny. Nosaltres ara de seguida entren en aquest estudi l'Imma Muñoz, el Joan Bordeus i l'Helena Freixa, i el Dani Guillem es queda aquí.
Ei, Pep, com vas? Bé, escolta, crec que m'he perdut. Sí. Tinc l'ubicació oberta al mòbil, però no hi ha senyal. D'acord? Sí, acabo de passar la rotonda i giraré cap a la dreta. Però després... Ah, doncs faré la volta. Tranqui. Merci, tio. Fins ara.
Parlar per telèfon mentre condueixes és una distracció que pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit.
Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al pato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11? 15 d'agost, 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11 i posa un nou estiu a la teva vida. Compra'l ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que el teu cotxe et manté el seient calentó? El meu té manteniment gratis. Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. I això no t'escalfa, però és còmode. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Saps què són els ADAS? Són els sistemes d'ajuda a la conducció, com ara els avisos de col·lisió, de sortida de carril o d'angle mort, entre d'altres, que tant t'ajuden a mantenir la seguretat del vehicle. Si tens un cotxe amb ADAS, és a dir, assistents de conducció, canvia't a Línia Directa i et premiarem amb un preu imbatible. Truca o vine directe a liniadirecta.com. El valor de ser directe.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suanya.
La cançó protagonista d'aquesta setmana és One, un dels temes mítics de Metallica. Coneixeu la terrible història que va inspirar aquesta cançó? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Tots som
més
1.
El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
10 minuts i les 10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb els periodistes Joan Bordeus, Elena Freixa i Dani Guillem, i la professora i editora Imma Muñoz.
Joan Bordeus, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, bon i postapocalíptic dia, la ciutat està zombi completament.
És que és la setmana, és la setmana.
Benvingut aquesta.
I... Mira, és la setmana que a mi em van advertir, tant l'Albert Sort com l'Anna Ballonés també em van dir, costarà trobar tertulians. Costarà trobar tertulians, però com que tinc tertulians tan meravellosos com vosaltres, aquí esteu omplint la taula, Elena Freixa, bon dia.
Bon dia.
I l'Imma Muñoz.
Hola.
Bon dia i benvinguda a les tertúlies del Món a RAC1 aquest estiu.
Moltes gràcies.
Com estàs, Imma?
Doncs bé, em fa molta il·lusió estar aquí.
A mi també que vingués, i el Dani Guillem, que continua aquí.
Rebon dia.
Exacte. Us hem fet entrar vosaltres més tard i el Dani abans perquè la Ruth Caral, la productora del directe, us ha enviat un missatge avui al matí i ha dit, què el Barça, què t'ha de fer ahir? Heu dit, que parlin el seu rol, el Rico i companyia, no?
Sí, sí, això ja va tenir una edat d'or, jo em resulta extemporani com encara... Bé, és que tu ets molt futbolero, llavors...
Sí.
Però se'ns ha preguntat i hem respost que no, els que no...
A mi m'ha agradat escoltar-los amb ells, en tot
sí,
cas.
Sí, els que en saben, a mi també, i escoltar el que puguin dir. Has dit, va haver una edat d'or, això vol dir que va ser d'aquells que del
sí,
Barça de Guardiola, no?
Exactament, i sense cap mena de vergonya ho reconec. Les coses tenen un temps i si s'ha de ser infidel a les coses, se n'és. El Barça inclosa.
A veure, clarament el Barça és un dels temes del cap de setmana, va ser tal com acabàvem el cap de setmana, molta colerada que s'anava a dormir emprenyada amb aquesta sensació de frustració que ara comentàvem amb la Gemma Soler, el Santi Segurola, el Rico i també amb el Dani, però hi ha una altra de les imatges del cap de setmana, sens dubte, que ve de la nit de dissabte a diumenge, però que el debat es va generar durant tot el dia d'ahir i avui encara cueja, perquè és un dels temes principals als diaris, només cal fer un cop d'ull tant als diaris catalans com als diaris fets a Madrid, que és la Deva Amaral cantant a pit descobert, fent tota una reivindicació, precisament també doncs, reivindicant la llibertat de les dones i volent tenir un gest amb totes aquelles cantants i artistes que havien fet el mateix que ell abans i havien patit repressió en aquest sentit. Clar, la pregunta és, començo per tu, Joan, sorprèn que a dia d'avui, agost del 2023, encara estiguem amb actes reivindicatius com aquest?
Bé, crec que, com ja expliquen els diaris, està molt contextualitzat amb allò que va passar amb la cantant Rocío, amb el tema de Vox, que
sí,
la policia va acabar intervenint per ensenyar un pit, i crec que s'ha d'entendre en aquest context, no? Aquests gestos tenen... És un gest que fa... El que importa és la persona i el context. A vegades s'ensenya un pit i passen coses, i a vegades s'ensenya un pit i es fa poc important i repetitiu. En aquest cas, ha trobat un moment, ha generat un interès pel context, no? Per qui és? Perquè Amaral... era un artista que no havia fet aquestes coses, que no tenia una certa... No era de les més significades en, en el tema de la reivindicació feminista, també té una trajectòria més o menys convencional, i és just el xoc d'aquesta figura, de si deixi fer-ho justament ara i en aquest context, que per mi genera un efecte. Llavors, alhora també es cal celebrar que 2023, vull dir, precisament això es fa després d'unes eleccions en les quals Vox ha sofert una gran patacada. Per tant, també és... Vull dir, tot s'alinea perquè és una reivindicació feliç, més aviat.
Mm-hmm. Imma, Helena i Dani.
Aviam, jo estic molt d'acord amb el que ha dit el Joan en dues coses. D'una banda, que és una cantant molt, molt mainstream, diguéssim, no? Que fins ara sembla que aquestes coses les ha fet gent com la Rocío Sáenz i tal, com molt destacada dintre de l'activisme, i en canvi és una cantant absolutament mainstream, que arriba a tothom, que ningú, crec jo, tot i que si miraves Twitter ja començaven a sortir aquests comentaris, no? Però que ningú pot pensar que busca un Reddit de projecció pública, sinó que és un acte sincer. I aquesta pregunta que has fet, jo quan ahir vaig llevar, vaig obrir el Twitter i vaig començar a veure tot això, també me la vaig fer, no? Hòstia, per què ara? I bueno, estava a Burgos, no? Sí, no estic mal informada, estava a Burgos.
Sí, el Duero, el Sonorama Rivera. Sí.
Ajuntament del PP i Vox, que ràpidament s'ha carregat memòria històrica, etc. És a dir, que el moment és oportú, que hi ha una gent que tenim la percepció que hi ha un retrocés de drets i que pot ser encara més gran, i aleshores doncs ella ha considerat que valia la pena posar el cos, no? com es diu, per denunciar això, i ho ha fet, i jo crec que ho ha fet molt bé.
Un dels dubtes que sorgia ahir, Helena, era acte reivindicatiu o acte comercial?
Bé, jo crec que justament per la trajectòria que té la mateixa Amaral, i que li ha valgut ser on és, amb un grup que es va fer un lloc en l'univers del pop espanyol, fent una cosa molt diferent del que estàvem acostumats a veure en el que eren els grups de pop, diguéssim, més mainstream, tot i que ells també van esdevenir, no?, sobretot a partir del tercer disc, crec, doncs, mainstream, no?, i gent que... Crec que justament per això, i em sembla que celebraven el seu 25è aniversari com a duet, una acció comercial, jo crec que aquí pesa més també aquesta reivindicació i aquesta sororitat també envers la Rocío Sáenz, o ella mateixa ho va dir, la Rigoberta Bandini. Jo recordo quan va passar a Múrcia justament el tema de la Sáenz, ella mateixa, de la mateixa impotència del que va sentir en aquell concert i en aquella intervenció de la policia, va dir, mira, n'estic tipa, que posi el cos un altre, estic tipa... Vull dir, també va fer una mica de dir, ja n'hi ha prou, amb aquest context que comentava l'Imma, molt, molt correcte, de dir, estem en un moment en què sembla que en comptes d'anar endavant, alguns volen que anem enrere. Jo crec que aquí, d'alguna manera, Amaral agafa aquest guant i diu, no esteu soles. A vegades en els artistes, fins i tot en els que tenen potser aquest perfil menys cridaner o menys de... No, no vol dir que no ho pensi, perquè Amaral té cançons bastant enrere que parlen de violència masclista, vull dir que és veritat que dins segurament del seu entorn artístic sí que és una persona compromesa, però és veritat que segurament portes en fora, no hi havia hagut mai un gest com aquest. Però crec que està bé, que a vegades exigim als artistes que es mullin, que aixequin la veu, no?, quan estem en contextos en què se'ls demana també ser aquest exemple de dir, escolta, si hi ha uns drets, com ara sembla doncs els drets de les dones, que estan en amenaçats en algun sentit, està bé que aixecar la veu i perdre aquesta... Per tant, jo ho interpreto més com un gest de reivindicatiu que com un gest comercial, amb un duet que d'alguna manera la fama i el crèdit ja se l'han guanyat, i el que havien de vendre, supervendes, segurament ho han venut. No vol dir que evidentment doncs, no tinguin voluntat de més, però vull llegir-ho més com un gest reivindicatiu.
Dani.
A mi, com que no puc fer servir paraules malsonants, diré que em sembla xipiriflàutic.
Ah.
Xipiriflàutic el fet de que 2023, estiu, agost, estiguem aquí parlant d'aquest tema quan jo crec que està sobre la taula ja, és de sentit comú que cada dona pot fer amb el seu cos el que ella vulgui. I molta d'aquesta gent que critica el gest d'Amaral, que a mi em sembla doncs, més igual si és tan comercial com reivindicatiu, i segurament les dues coses van agafades de la mà, i amb dues són totalment legítimes per la trajectòria d'Amaral, com explicava ara l'Helena, però em sembla que, vull dir, algú dels que s'atreveix a criticar aquest gest, li haurem vist criticar que una dona pugui anar ensenyant els pits per la platja? quan és un acte de total normalitat, que no, és que em sembla totalment barroer el fet de que es pugui criticar algú així, i em sembla totalment connectat, com tots heu fet, amb l'aparició de Vox. I jo diria que la preocupant radicalització de Vox, perquè sé que és veritat que ha anat a la baixa, però els moviments que s'estan fent dins de Vox són preocupants pel futur, el fet de que un policia, o no sé si era una policia, no sé si un policia o una policia, li prohibís ensenyar els pits en aquesta cantant a Múrcia. Okay. Per tant, repeteixo, com que no puc dir paraules malsonants, si piriflàutic.
Era un home, era un policia home, que ho va fer, i ràpidament es van desmarcar i van dir que havia sigut una mena d'iniciativa personal seva. Uh-huh. Però amb això que has dit...